L'alcalde respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'alcalde respon, l'entrevista mensual que matem el quart dimarts de cada mes. Ens acompanya l'alcalde Miguel Comino. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic Luis Vela, us parla Eva García. Comencem. Segon dia de la nova desescalada, segon dia de bars oberts, d'activitat que es torna a posar en marxa molt a poc, alcalde, com viu Sant Vicenç aquesta nova arrencada de l'activitat?
Doncs ho viu amb molta, diguem, amb molta cautela, molta tranquil·litat. Estem pendents de com evoluciona les dades de salut i també molt il·lusionats i amb moltes ganes de reprendre activitat, no només amb la restauració, amb els bars, amb les terrasses, que ja donen vida també al municipi després de tot aquest temps que hem estat, que feia una mica de, fins i tot una mica de llàstima sortir al carrer i veure el buit. Ara el municipi comença a omplir-se també de vida, i no només els bars i els restaurants, també les activitats esportives, culturals, que tornen a poc al nostre municipi, i això significa també doncs, tenir gent jove, nens i nenes actius a les tardes, als equipaments culturals, esportius, i això, doncs, de moment, és una bona notícia, a veure com evoluciona.
Els límits d'aforament condicionen l'ús de les instal·lacions culturals, esportives. Està costant? Com s'està fent? Perquè l'altra vegada també va ser una mica trencacaps, trencaclosques, no? Sí. Quadre horaris.
Sí, el que passa és que hi ha, malauradament, diguem, no és el primer cop que passa. Hem fet un pas enrere i ens hem col·locat. Ara hem fet un pas endavant, però aquest pas endavant significa tornar al pas enrere de fa uns mesos, i més o menys ho teníem ja preparat, perquè els quadrants dels equipaments, els aforaments, tot això està ja preparat, ja s'havia fet amb aquests càlculs, diguem, ja s'havia fet alguna altra vegada, així que en principi està tot funcionant bé i la gent és molt responsable, la ciutadania de Sant Vicenç és absolutament responsable, saben que hi ha molt en joc i que el que hem de fer ara mateix és ser molt prudents i complir allò que les autoritats sanitàries ens demanen.
Desescalem, però el virus encara circula molt, és molt present. En l'últim mes han mort 8 persones de Sant Vicenç dels Horts per Covid. Quan fèiem aquesta entrevista fa un mes no hi havia cap víctima mortal durant la segona onada, ara en són 8 en un mes. A Sant Vicenç la corba ara fa baixada, però no s'acaba d'estabilitzar. Últimament a períodes d'uns quants dies que puja, uns quants dies que baixa. En canvi, tant a la nostra regió sanitària com a la comarca, com al global de Catalunya, la corba sí que baixa de manera més estable, més sostinguda, encara en una zona alta, tot arreu. Hi ha alguna explicació a aquestes variacions tan marcades a Sant Vicenç?
No estem fora del que està passant a la resta del territori, diguem. Ara tenim a Sant Vicenç, dades d'ahir, els d'avui encara no les tenim, 103 persones que han donat positiu en els últims 15 dies. És una dada bastant raonable en un municipi, insistim, de 28.000 habitants. 103 persones han donat positius en els últims 15 dies i el radi, diguem, de propagació doncs està molt, molt a prop de 1. Per tant, estem en una situació controlada. Tot i això, diguem, estem treballant amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per intentar que es facin també tests massius a Sant Vicenç. Estem, diguem, que ahir vam tenir una resposta que apunta en aquesta direcció, que és possible que en un futur proper, la setmana que ve, si va tot bé, podríem arribar a això. No estic en condicions de confirmar-ho, però sí que estem treballant per fer aquest cribatge massiu a la ciutadania, que crec que seria una bona notícia, sobretot per tranquil·litzar també a la ciutadania, no? Perquè, com dic, 103 casos positius, un rati de propagació similar al dels municipis del voltant, i per tant, doncs, en principi no hi ha un motiu especialment preocupant, però volem fer-ho.
I quan es preveu que hi hagi alguna confirmació en positiu o en negatiu?
Intentarem, estem treballant. Si la tenim avui, doncs millor. Si no és avui, és demà, doncs també. Vull dir que ahir vam portem setmanes treballant amb el tema i vam tenir una preconfirmació, per entendre's. No és una confirmació, però sí que sembla que va en aquesta direcció i que la setmana que ve podríem tenir aquest cribatge massiu a la ciutat.
D'antígens, de PCR?
No t'ho sabria dir, francament. No t'ho sabria dir. No sé ara mateix exactament. Això ho estaven treballant també des de Salut. Sé que s'estava avançant, però no el detall de si seran antígens o PCR no t'ho sé dir ara mateix.
Doncs n'informarem puntualment de seguida que hi hagi més concrecions. Com estan les residències, alcalde? Perquè sí que hi ha hagut allà casos.
Doncs de residències de gent gran tenim dues a Sant Vicenç. Ara mateix tenim una que és verda, que diuen a Salut, no? que està bé, que no té cap cas ni de personal treballant ni de residents que sigui positiu ara mateix. I l'altra que sí que ha tingut un petit brot a la residència i que fins i tot s'han fet algun trasllat de residents a altres residències de fora de Sant Vicenç per intentar controlar aquest brot. Així que la situació és complicada, és complexa i estem, nosaltres també ens hem posat a disposició amb la residència per tal de col·laborar en la mesura del possible. Per tant, de les dues tenim una que ara mateix que va patir una mica fa unes setmanes i que ara ja ha recuperat i està en molt bones condicions. I
Sofos, que ho publicaven ells mateixos fa uns
correcte.
Dies.
I l'altra residència que tenim en el municipi que justament ara està patint un moment complicat.
Primitiva Barba. Mm. I tenen els mitjans adients... Mm.
Estan treballant, sí, entre la mà del Departament de Benestar i del Departament de Salut de la Generalitat. Han arribat a aquest acord també de trasllat d'algunes persones residents per tal de millorar l'assistència, no? I guanyar espais i poder treballar amb més tranquil·litat i d'una manera més acurada amb les persones residents.
Els trasllats han estat de residents afectats amb coronavirus?
Sí.
A altres residències properes.
A l'Hospitalet, si no m'equivoco. Estaven treballant en aquesta línia, però tot això ho fa la residència directament de la mà del Departament de Benestar.
Avui, alcalde, fa fred d'hivern. Els sistemes per evitar el coronavirus són els mateixos que en ple estiu. Distància, higiene de mans, mascareta i ventilació, molta ventilació. A les escoles ja s'està a classe amb jaquetes, amb anoracs. Hi ha alguna mesura prevista per afavorir el confort a classe? Perquè aquest hivern pot ser molt llarg.
És un tema que estem treballant, que ens preocupa, no? El benestar de no només dels nens i les nenes, també del professorat de les escoles, també dels instituts. Així que estem treballant. En aquest sentit també hem aprovat ara la setmana passada, en el ple de dijous, es va aprovar una moció en diguem que venia de Comissions Obreres, del sindicat Comissions Obreres, en defensa també dels professionals i del professorat, no? de les escoles, per tal de garantir aquesta seguretat pels treballadors. Parlava la moció d'exigir a la Generalitat de Catalunya, que recordem que és qui té la competència, diguem, amb aquesta matèria, doncs la implantació de les mesures i dels aparells que puguin permetre aquesta circulació d'aire, aquesta ventilació, sense haver de tenir finestres obertes, no? Que l'hivern, com bé dius, està arribant, ens ha trigat una mica, no? I això com a mínim és una bona notícia aquest any, que l'hivern hagi arribat una mica més tard, que les temperatures hagin baixat ara, tot just, ahir i avui segurament, no? però és veritat que l'alumnat i el professorat amb les finestres obertes doncs, patiran, com altres professionals també, que han de treballar amb aquestes condicions, però és veritat que és especialment sensible el tema dels nens i les nenes. Sí.
I es planteja l'Ajuntament prendre alguna mesura excepcional o ha fet amb la neteja, intensificant la neteja amb recursos propis?
El que passa és que el tema de la neteja, diguem, nosaltres és més senzill de resoldre, no? Que és contractar més personal, encara que això doncs, suposi una despesa econòmica important, però amb el tema de les escoles, l'Ajuntament no sé si té la capacitat, diguem, de comprar per totes les aules de totes les escoles públiques de Sant Vicenç aparells per poder fer aquesta inversió. Entenem que qui l'ha de fer és el responsable i qui té la competència, que és el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que entenem que estan treballant i això és el que estem convençuts que estan treballant en la resolució d'aquest problema, que serà un problema, que està sent un problema ja i que a mesura que l'hivern vagi avançant, doncs veurem com evoluciona el problema.
Encara és oberta la convocatòria excepcional d'ajuts municipals al comerç. El termini acaba el dilluns, el 30 de novembre. No sé si n'està el cas de com va el ritme, si s'estan presentant sol·licituds.
S'estan presentant sol·licituds, no s'ha dit el nom, número exacte, però s'estan presentant a bon ritme. Les sol·licituds, tot just, han acabat la convocatòria també de subvencions ordinàries. Hem rebut peticions per valor de, si no m'equivoco, 140.000 euros aproximadament de les subvencions ordinàries, aquelles que van destinades a la contractació de personal, a l'adequació dels locals i de més. També hi havia una partida extraordinària per la pagesia aquest any per intentar també animar a ocupar els camps de Sant Vicenç, que tenim alguns camps que estan buits, tenim camps buits, tenim gent que vol ocupar-los per treballar-los i estem treballant també en aquesta línia com un motor més de l'economia. I efectivament tenim fins al dia 30 de novembre el termini obert per presentar les sol·licituds per la subvenció extraordinària d'ajuts al comerç, 160.000 euros que hem pogut posar en circulació i que esperem que de seguida que acabi el termini doncs tenir una resolució ràpida perquè els comerços necessiten d'aquest ajut. Hem volgut esperar no fer-ho com ha fet la Generalitat de Catalunya, que vam fer-ho a correcuita i va ser una cursa entre els autònoms i els comerços de Catalunya. Nosaltres hem pensat que no s'havia de premiar la rapidesa, sinó que tothom mereixia poder optar aquestes subvencions i per fer-ho necessitaven temps i per tant tenen tot el mes de novembre per fer aquestes sol·licituds. Esperem que de seguida que estiguin fetes, acabi el termini i es puguin resoldre ràpidament per poder fer el pagament.
I hi haurà campanya de Nadal de comerç local i ajuntament? Sí. Com sí, serà? Sí, sí. Què es preveu?
I tant, hi haurà campanya de Nadal, segurament més important que més important que mai, no? Fa setmanes que estan treballant el Departament de Promoció Econòmica i de Comerç conjuntament amb la Unió de Botiguers i amb els comerços de Sant Vicenç per tal d'encertar al màxim aquesta campanya, que bàsicament doncs, va en la línia d'animar la gent de Sant Vicenç a consumir en la ciutat, diguem, no? Ja tindrem el concurs de paradors, que és un clàssic però que funciona molt bé, tindrem els premis també del consum a Sant Vicenç, que aquest any en comptes de fer-ne xecs regals, ja sabeu que estem treballant amb aquesta mena de moneda local que volem impulsar, que és el moneder.cat. Ara mateix estem treballant amb aquesta plataforma de moneder.cat. De fet, una de les condicions que posàvem als comerços que volen accedir a la subvenció extraordinària és donar-se d'alta en el moneder.cat, bàsicament perquè, com que la nostra intenció és que no només una part de les subvencions que dona el Departament de Promoció Econòmica, sinó també els premis que doni l'Ajuntament, de donar-los en aquesta plataforma digital, en el moneder.cat, per tal que els diners que l'Ajuntament posa en circulació no marxin de Sant Vicenç. Nosaltres, si donem un xec i donem diners en metàl·lic a alguna persona que ha guanyat un premi, aquests diners és difícil de controlar que la despesa es faci en el nostre municipi. Nosaltres pensem que la major part dels diners que posa en circulació l'Ajuntament haurien de quedar-se a Sant Vicenç a la mesura del possible i per això posem en marxa aquesta plataforma, el moneder.cat, dic una mena de moneda local, que no és una moneda local, però la intenció és aquesta, no? Que els diners que posa l'Ajuntament en marxa es quedin a Sant Vicenç. I això forma part també d'aquesta campanya de Nadal i de dinamització del comerç, que va de la mà també de les llums de Nadal que nosaltres estem convençuts que hem de posar els arbres de Nadal, hem de fer el pessebre, hem de fer tot el que estigui al nostre abast per tal que la gent surti al carrer, gaudeixi dels carrers de Sant Vicenç i acabin comprant a Sant Vicenç, que és el que hem d'intentar fer i el que hem de potenciar i el que hem de fomentar el consum a la nostra ciutat, que és fonamental sempre i ara més que mai.
Llums de Nadal noves, en algun cas, m'ha semblat veure?
Sí, bueno, és un contracte que es fa amb una empresa, no sempre són les mateixes llums i en tot cas està bé que hi hagi una mica de varietat, que si no, sempre cada any són les mateixes i al final la gent s'avorreix amb les llums, sí.
Segur que la següent pregunta aixeca molt d'interès. Què passarà amb els Reis? Hi haurà cavalcada?
I tant, que vindran els Reis.
Vindran.
I tant que vindran els Reis. Home, i tant. Hem parlat amb ells i tenim clar que el dia 5 a la nit els Reis estaran per Sant Vicenç, el 5 de gener estaran per Sant Vicenç i deixaran regals als nens i les nenes de Sant Vicenç. Estem acabant de tancar el tema amb la comissió. Tenim la sort de tenir una comissió a Sant Vicenç de la Cavalcada, centenària, que s'hi dedica en cos i ànima a preparar la cavalcada i l'arribada dels Reis a Sant Vicenç. Estem treballant conjuntament l'Ajuntament i la comissió de la cavalcada per fer-ho el millor possible, no? I això significarà segurament que hi haurà, no podrem fer les files de nens i nenes entregant cartes aquella nit del 5 de gener. Això està descartat, no es podrà fer, com no es podrà fer la cavalcada, diguem, a l'uso, dels totes les carrosses passejant, amb tota la gent aplegada al carrer i agafant caramels. Això no passarà, per entendre'ns, però el que sí que passarà és que els nens i les nenes podran entregar les seves cartes. Estem treballant en el model, però els nens i les nenes de Sant Vicenç tindran espais per entregar la carta, perquè arribi la carta als Reis, i estem mirant de quina manera el dia 5 a la nit els Reis poden estar a Sant Vicenç també, perquè puguin passar per tots els barris que puguin i que els nens i les nenes puguin veure'ls passar, però no en format cavalcada tradicional. Estem acabant de polir el tema, insisteixo, no només l'Ajuntament, sinó de la mà de la comissió de la cavalcada.
Entesos, doncs segur que molts
però que les nens i les nenes no pateixin, que els Reis passaran per Sant Vicenç el dia 5 a la nit.
Perfecte. El pressupost s'ha aprovat en fase inicial la setmana passada al ple, finalment amb una bona injecció d'ingressos per part d'administracions supramunicipals. Vostè aquí havia dit que es preveia una caiguda d'uns 2 milions d'euros d'ingressos, finalment doncs ha estat tot el contrari, afortunadament. Hi ha una forta injecció de diners en inversions que vindran de l'àrea metropolitana, de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat. A què responen aquestes inversions? Són ordinàries o és per la situació excepcional?
Ja hem tingut un increment d'ingressos en el pressupost ordinari, diguem, que ve bàsicament d'ajudes que venen de l'àrea metropolitana per fer política social, no? I això ha fet que finalment el pressupost ordinari hagi crescut. A més es veu un increment extraordinari en base a aquest increment de subvencions que venen també de, com dius, de l'àrea, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat, en el que van directes al capítol 6, que és el capítol d'inversions, que no de despesa corrent, per entendre'ns d'allò. I aquí, en aquest capítol 6, que hi ha aquest increment important, és on nosaltres hem recollit aquestes necessitats que des de fa temps en venim parlant, i estem parlant de les obres de millora d'alguns equipaments, com és la Masia de Can Coll, que sabem que tenim la coberta en un estat doncs millorable, no? A punt de caure, i s'ha de fer aquesta obra, s'ha de fer les obres de les aules PQPI, PTT, als Salesians, per traslladar aquests alumnes als Salesians. S'han de fer, com hem dit alguna vegada, les escales mecàniques en el barri de Sant Josep. S'han de fer les obres del carrer Comerç. Hem de fer l'increment del mobiliari en el centre cívic de la Guàrdia. Totes aquestes partides d'inversions venen doncs, finançades al 100% per aquestes entitats supramunicipals, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el PUOSC de la Generalitat de Catalunya. Suposo que com que és l'any passat no vam poder comptar amb aquest increment d'inversió, més o menys hi havia algunes inversions que ja estaven pactades, sobretot amb l'Àrea Metropolitana, ja teníem pactada, no? M'he deixat una que és important, que és la de l'Escola Bressol, que també l'hem incorporat en el pressupost, perquè és ara quan rebrem els diners. Teníem el compromís per escrit, però ara ja tenim l'ingrés garantit per l'any 2021 i és per això que s'incorpora en el pressupost. Però el pressupost ordinari, diguem, ha crescut una mica, però l'increment extraordinari es deu a que ha coincidit en el temps, diguem, a aquestes tres injeccions econòmiques, tant de la GENE com de la Diputació de Barcelona com de l'Àrea Metropolitana. Han coincidit en el temps i per això creix d'aquesta manera el pressupost global de l'Ajuntament per l'any 2021.
Aquestes subvencions aleshores són aquest any o és algun
pla? Són pel mandat. Són pel mandat, sí. Són subvencions que es fan cada 4 anys i insisteixo, no sé si altres anys, en altres mandats, havien arribat en diferents exercicis i, per tant, potser no hi havia aquest gruix tan extraordinari de diners i aquest any han coincidit totes en el mateix moment i per això creix tant el pressupost d'inversions. Un pressupost d'inversions, perdona, que és necessari perquè nosaltres en el pressupost propi, per exemple, hem pogut posar 300.000 euros per inversió en el barri de la Vinyala, que també teníem pendent la tercera fase d'arranjament del barri. Es va fer fa molts anys la primera fase i la segona, però havia quedat penjada una darrera fase i aquesta darrera fase nosaltres ens havíem compromès amb els veïns de la Vinyala a fer-la durant aquest mandat i també hem pogut pressupostar una part amb el pressupost ordinari de l'Ajuntament i una altra part vindrà del rescat del romanent que estem treballant, el rescat del romanent de l'any 2019, que intentarem rescatar-ho ara en el ple de desembre. Abans d'acabar l'any intentarem rescatar els 420.000 euros que queden pendents dels estalvis que va fer l'Ajuntament l'any 2019. Per tant, al final el que farem és política d'inversió, intentarem que aquesta política es vegi a tots els barris de Sant Vicenç, aquest és el nostre objectiu, que hi hagi inversió a tots els barris de Sant Vicenç i, a més, aquesta inversió segur també ajudarà a generar llocs de feina en un moment complicat i a reactivar l'economia del municipi.
I el projecte de la Vinyala, aquesta tercera fase, què preveu?
Doncs les millores que van quedar pendents, bàsicament al carrer del doctor Ferran, que és un carrer que va quedar sense arranjar en el seu moment, i les dues places interiors que queden en el mateix carrer, el carrer Doctor Ferran, i després també una plaça que hi ha al costat de la plaça de Carme Llinàs, on hi ha el quiosc, un quiosc que hi ha a la Vinyala, davant de l'església de Sant Antoni de Pàdua, allà a la Vinyala, doncs tota aquella zona serà la que va ser la zona que va quedar sense fer les feines d'arranjament i són les que nosaltres ara, durant els propers anys, acabarem de posar al dia.
I pel que fa a les inversions previstes, la més quantiosa és la reparcel·lació de Can Ubac, amb una previsió de prop d'un milió i mig. Aquesta mateixa quantitat d'inversió també es compta als ingressos que tindrà l'Ajuntament. En què consisteix aquest projecte de Can Ubac?
El projecte d'urbanització de Can Ubac és que Can Ubac és una zona que està al polígon de les Fallulles i que és necessari també aquesta inversió per tal de millorar a la zona d'aquest polígon industrial, entrades, les sortides i el dia a dia d'aquestes empreses, que tenim unes quantes empreses molt potents en aquell polígon, i allà quedava pendent aquest procés de reparcel·lació i urbanització. I es recullen les despeses i els ingressos perquè, com que és la primera urbanització que es fa a la zona, doncs la primera urbanització que cau a càrrec dels propietaris de la zona. Per tant, en base a contribucions especials, els propietaris de les naus i del polígon, diguem, dels terrenys del polígon industrial, són els que acaben fent-se càrrec del projecte. Per tant, hi ha prevista la despesa, però també els ingressos que els propietaris hauran d'anar fent. Com sempre que es fa una primera urbanització, diguem, sempre qualsevol carrer de Sant Vicenç que s'ha d'urbanitzar, de nou, no. Els que s'han d'urbanitzar de nou, diguem, que aquells carrers que són de terra, que no s'han urbanitzat mai, que no tenen voreres, que no tenen clavegueram, que encara en tenim alguns en el municipi, aquesta primera posada en marxa de la urbanització cau a càrrec dels veïns, encara que l'Ajuntament a vegades, diguem, col·labora doncs, amb un percentatge, no?, del total de les despeses, però d'entrada, diguem, qui es fa càrrec de la primera urbanització és el veïnat i després ja l'Ajuntament s'encarrega del manteniment.
En aquest cas, les empreses. De Canova, un moment una mica complicat.
Un moment complicat, però són empreses potents i són elles mateixes les que estan, diguem, desitjant poder fer aquesta inversió, perquè, entre altres coses, fins que no tinguin el projecte fet i desenvolupat, doncs el tema dels permisos d'obres és complicat si no és per temes de manteniment i de més. Per tant, hi ha algunes empreses que volen créixer, que volen ampliar i per poder fer aquest creixement necessitem primer acabar aquest procés, no? I una cosa similar està passant en un altre polígon industrial. Són temes importants pel present i pel futur del municipi, el polígon del Pla del Ricard, allà on estava la Printer, per entendre'ns abans, que també és un polígon que està pendent d'un procés similar de reparcel·lació i d'urbanització i, per tant, ara mateix no es poden donar permisos d'obra, més enllà es va donar un permís, crec, d'enderroc a l'antiga Printer per evitar un mal ús dels espais. Ara hi ha una esplanada enorme allà, però no es podran fer les obres que s'han de fer, diguem, per la implantació de futures empreses, que hi ha algunes que estan interessades en implantar-se, no es pot fer aquesta implantació fins que no estigui tancat el procés, és una mica feixuc, el procés aquest urbanístic de reparcel·lació i urbanització de la zona. Per tant, a vegades suposa, a vegades no, la primera, diguem, suposa una despesa important, però és imprescindible aquesta despesa per poder implantar-se com a empreses. Per tant, són bones notícies el fet que el projecte d'urbanització i reparcel·lació de Canovac tira endavant i segur que ens ajudarà també a que l'economia de la ciutat doncs, millori.
Aviat es convocarà una audiència pública per explicar el pressupost a la ciutadania.
Sí, si no m'equivoco, és el dia 1 de desembre a la tarda. Farem l'audiència pública com cada any, la farem aquest any, evidentment, telemàtica perquè la situació obliga, però mantenim el compromís d'explicar els pressupostos a la societat civil i, de fet, crec que poden presentar al·legacions, si no m'equivoco, fins al dia 15 de desembre. Són 15 dies hàbils, amb un festiu pel mig, que és el dia 8, i amb uns quants caps de setmana, però bueno, 15 dies hàbils per presentar al·legacions en aquest pressupost.
I l'aprovació definitiva al ple de desembre.
Al ple de desembre.
Alcalde, li vull preguntar per la reclamació de la plusvàlua de la venda de la nau de Fercable a Tatung, ja que estem parlant de naus industrials. Fa almenys un any que l'Ajuntament va començar a estudiar si era viable reclamar la rebaixa en la plusvàlua que es va aplicar a Fercable. S'ha reclamat?
El que hem fet és demanar un informe tècnic en el Departament de Promoció Econòmica, amb els tècnics de promoció econòmica, primer per saber exactament fem un pas enrere. El primer que vam fer és derogar l'ordenança fiscal que permetia que a la venda d'un terreny, diguem, es pogués fer aquesta condonació del deute del 50% de la plusvàlua que havia aprovat el govern de Sant Vicenç anterior al nostre. Nosaltres el primer que vam fer és derogar-la i, de fet, en el pressupost i les ordenances del 2020 ja no va aparèixer aquesta possibilitat. Per tant, derogada, que era el primer compromís. El segon compromís era exigir el retorn d'aquests diners. Quan vam arribar al govern, ens van explicar els tècnics de promoció econòmica que hi havia una part d'aquests 400, crec que són 420.000 euros que es va perdonar de plusvàlua, que estaven condicionats a una sèrie de compromisos. I el primer que vam fer és demanar saber quin grau de compliment d'aquests compromisos s'havia fet. Hi ha un grau de compliment dels compromisos elevat, pel que ens han dit els tècnics de promoció econòmica. Elevat vol dir que entre segurament el 70%, 70-75% dels compromisos que van adquirir per poder accedir a aquella bonificació s'han complert. Nosaltres estàvem en contra de la bonificació, però la bonificació era legal, per entendre'ns, eh? I com que era legal i s'ha fet i estava condicionada a una sèrie de compromisos, hem de veure quins compromisos s'han complert o no. S'han complert una part dels compromisos. Ja estem treballant en què fem amb la part dels compromisos que no s'han complert i de quina manera parlem amb l'empresa perquè faci aquest retorn. Nosaltres no renunciem a demanar el retorn de la part que ens deuen, diguem, de la plusvàlua. El que passa és que segurament no podem exigir la totalitat del descompte de la plusvàlua que van tenir perquè anava associada a uns compromisos i una part d'aquests compromisos s'han complert. Per tant, segurament al final, i dic segurament perquè s'està parlant i s'està parlant des del Departament d'Economia, des del Departament de Promoció Econòmica i s'està parlant amb l'empresa, amb Prysmian, s'està parlant amb l'empresa que va beneficiar-se, diguem, no amb l'empresa que hi ha ara, diguem, allà instal·lada,
no,
que no té res a veure perquè la bonificació es va fer amb l'empresa que marxava, diguem, no? S'està parlant amb l'empresa que va marxar per veure de quina manera, quina és la millor manera de fer aquest retorn.
Però els compromisos eren, és el que vostès van criticar molt quan estaven a l'oposició, sí. Els compromisos s'exigien a l'empresa que està funcionant ara, d'acord? Doncs, sí. I ara s'ha de veure, doncs, això.
Exacte.
Com es reclama a la que va marxar.
Reclamarem tot el que no s'hagi complert, diguem, això segur. I tot el que puguem reclamar, ho reclamarem. El que no farem és reclamar alguna cosa que sabem que no podrem guanyar perquè, insisteixo, nosaltres estàvem en contra d'aquesta ordenança, però era una ordenança legal i, per tant, dins de la legalitat es va fer i els compromisos que es van adquirir que s'han complert, doncs estan complerts, però els que no s'han complert, que hi ha uns quants que no s'han complert, doncs aquests seran exigits.
La via judicial continua sent una opció?
Sí. Continua sent una opció, no està descartada. Ens agrada més parlar amb l'empresa, que és el que s'està fent, s'està parlant amb l'empresa, i si podem acordar-ho, millor que no un pleit. No? Això és el que estem treballant. Millor parlar amb l'empresa, que l'empresa entengui també el nostre posicionament i allò que estem demanant, i si ho podem fer per la via de l'acord, millor que per la via judicial.
El debat de pressupost, la setmana passada es va parlar molt d'habitatge, l'oposició critica la falta d'inversions previstes en habitatge. Vostè responia que s'està treballant amb l'àrea metropolitana per crear habitatge social.
Sí.
Hi ha alguna concreció? Ja sobre la taula es pot avançar res d'aquests treballs amb l'àrea?
Jo responia que quan s'està a l'oposició es fan moltes propostes que quan s'està a govern no es fan, no es desenvolupen. I vaig recordar que l'últim pis de protecció oficial data de fa més de 10 anys, quan l'alcaldessa d'aquest municipi es deia Amparo Piqueras. Vull dir, han passat 8 anys pel mig i no s'ha fet ni una sola promoció d'habitatge. Aquesta és la realitat. Tothom parla molt d'habitatge, però quan han estat en el govern no han fet aquest habitatge que és tan necessari. Nosaltres estem treballant perquè hi hagi aquest habitatge, estem treballant diferents possibilitats en diferents terrenys que tenim en el municipi que donen la possibilitat de construir habitatge. En aquest cas, nosaltres ja parlem sempre d'habitatge de lloguer social, i per tant, de fer aquest parc d'habitatges de lloguer que Sant Vicenç necessita i que no en tenim, i que no n'hem tingut mai ni s'ha generat durant els últims 8 anys, tampoc, per molt que ara es parli tant i es donin tantes lliçons de com s'han de fer els pressupostos en matèria d'habitatge. Nosaltres acabarem aquest mandat amb, no sé si tindrem obra acabada o no, però obra en marxa d'habitatge social, estic convençut que tindrem.
Doncs ho anirem seguint perquè se'ns acaba el temps, alcalde, així que tornem, anava a dir d'aquí a un mes, però amb les dates nadalenques hem de veure com ens organitzem. En qualsevol cas, moltes gràcies, Miguel Comín, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i que vagi bé.
A vosaltres, moltes gràcies.